A la justícia espanyola.
Això, tot el que estàvem comentant ara, això els hi passarà factura. És a dir, jo sí que si em poso en el seu lloc, penso, ostres, això d'aquí uns anys serà jutjat a Estrasburg i totes aquestes imatges aniran en contra d'aquesta suposada transparència. Per tant, no entenc fins en quin punt tot això ho estan pensant també de cara al judici internacional. Perquè avui es parlava molt de que la lupa estava posada a sobre dels acusats. Jo crec que el que s'està mirant i el que realment les defenses estaven fent era posar l'ull sobre la perspectiva i la internacionalització d'aquest procés i de com els independentistes estaven acusant a l'Estat, no?
I a més, en això, tu, Patricia, ho sabràs veure molt millor. Per mi la imatge dels acusats ha sigut importantíssima, sí. Perquè han aparegut impoluts amb el vestit, amb el pin de consellers, és a dir, amb la dignitat institucional que teòricament la presó els hi ha robat, però que ells mantenen intacta un any i pico després. I a mi això m'ha semblat molt important. I la seva expressió, els veia riure, Jordi Cuixart especialment, hi havia, és veritat que condicionats per aquesta realització, però el veiem sovint riure, una expressió d'alegria fins i tot, no? que trencava amb aquesta imatge de rebels, de persones que volen trencar-ho tot.
Sí, jo crec que ha estat molt encertat perquè fa uns dies es plantejava la possibilitat de que alguns dels acusats estiguessin asseguts rere els advocats. Mm-hmm. Jo crec que això no era una bona solució perquè realment el que s'intenta des del món independentista és acusar l'Estat. Doncs has d'estar cara a cara. Era molt important la imatge d'avui de 12 acusats davant del tribunal.
I això qui ho ha lluitat? O sigui, es pot decidir la distribució?
Sí, es podia decidir. I, de fet, quan comencin ells a declarar, podran triar si poden estar al costat dels advocats. Aviam, és important estar al costat dels advocats, perquè, de fet, als Estats Units sí que pots estar al costat del teu advocat, però que tots seguts al mateix espai. És a dir, el que no pot ser és que uns estiguin a l'esquerra, uns altres en plano central, davant del tribunal i quedin descoordinats o fora de lloc.
De fet, ahir hi havia dubtes entre Esquerra i els del PDeCAT sobre quin lloc ocuparia cadascú. Lo d'Estrasburg ho sentirem durant tot el judici, perquè si una esperança tenen els acusats perquè la pena sigui menor, és convèncer a les 7 persones que hi ha allà i que al final hauran de decidir que la bufetada que els vindrà d'Europa serà tan grossa que ells han de començar a rebaixar-ho. No ens trobarem una absolució, això seria un miracle, perquè amb una absolució el propi Tribunal Suprem estaria dient la justícia espanyola l'ha cagat. Mm-hmm. Però sí que les defenses confien que insistint cada dia en que això a Estrasburg t'ho tombarà, baixin les seves pretensions de condemna.
Doncs ara escoltarem alguns dels al·legats dels advocats en aquest sentit, però abans tornem a Madrid amb l'Albert Montilla, que ens parlava de les dificultats d'entrar a primera hora per entrar al Tribunal Suprem. T'has trobat a gent que passava molt de fred també.
Sí, exacte. Bé, volia fer un petit apunt sobre l'accés dels familiars al Tribunal Suprem. Aquí han passat tres coses. La primera és aquest aforo completo que hem sentit, cumplimos órdenes. La segona era una llista amb les persones que podien accedir dins,
sí,
que només estava en un dels punts dels controls policials que hi havia. Què passa? I aquí anem a la tercera causa, que és una causa que també m'ha passat a mi, que és que un cop que sorties fora a mig matí i tornaves a entrar dins, et deien, no, per aquí no, a la següent. I clar, anaves fent això i anaven com marejant la perdiu i no podies accedir per cap de les bandes.
Era del que es queixaven els familiars, no? Que havien estat donant voltes, exacte, i que quan havien trobat el punt ja no s'hi podia entrar.
Però tu creus que era descontrol això o hi ha alguna voluntat de complicar l'assumpte?
Jo només dic que no sóc l'únic company periodista que li ha passat això.
Ja.
Parlaven del fred, sí.
Sí, sí, digue'm.
Perquè clar, si alguna frase també s'ha repetit avui, ha estat quin fred que fa, i normalment s'acompanyava d'un insult. Penseu que a primera hora del matí feia entre 1 i 0 graus.
Uh-huh.
I clar, durant molta estona no et mous. I de fet he enxampat la Lídia Heredia, presentadora dels matins de TV3, intentant posar remei al fred. Sentim-ho.
M'estic posant uns mitjons d'aquells amb antilliscant d'anar per casa, saps aquells que són com bruixudets, que et poses per estar calentó a casa teva?
Doncs me'ls estic, que a més s'adhereixen a terra, no?
Me'ls estic posant a sobre dels mitjons que ja duia, perquè a mi ja m'havien dit que a Madrid feia fred, però no tant. Però bueno, aquí veig que els companys que saben de què va la cosa els veig amb bota professional.
Aniré a comprar uns mitjons gruixuts.
Per què?
Perquè fot una rasca. Que...
Hi ha negoci, Montilla, hi ha negoci.
Potser demà vindré.
Les complicacions de cobrir el dia d'avui. T'has trobat també a Jon Iñárritu, no? Has estat amb ell i heu parlat de la seva reacció al veure les imatges dels presos per primer cop.
Sí, si voleu ho podem sentir.
Sí, he visto la imagen en redes sociales y me emocionaba al verla porque es cierto que estamos esperando desde hace mucho tiempo este día, pero cuando ves a amigos y a personas que estimas ante este tribunal de excepción y ante esos magistrados que en su mayoría tienen un componente ideológico muy marcado, pues se espera todo menos justicia.
Albert Montilla, des de Madrid, si et sembla fem una aturada i després ens expliques més coses perquè també tens més testimonis. Ara tornem, Albert.
Una abraçada.
Fins ara.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
El que deia ara Jon Iñárritu, la impressió que he tingut de veure els acusats amb aquesta de les imatges, una de les imatges més potents del dia d'avui, i en volíem analitzar algunes més amb la Patricia Centeno. Una de les més repetides, de les més vistes, és aquesta que dèiem al principi d'aquesta hora especial de l'Estat de Gràcia, la sala plena amb els acusats asseguts en diferents files, al darrere de tot el president Torra saludant-los i gairebé tot girant-se, menys, veiem que no està girat a primera fila Oriol Junqueras, tampoc està girat ni Carles Mundó ni Santi Vila. Sí. Però clar, és que és un moment tan
clar, és
moment...
instantània. Jo és que realment no m'atreveixo, em sembla molt precipitat dir que no l'ha volgut saludar, o sigui, hauria de saber el que ha passat abans i el que ha passat després, no ho sé. Ara, també és veritat que jo, si he de jutjar aquesta imatge, el que m'impacta més és la salutació del president a tots els acusats i, per altra, la cara o la mirada d'en Santi Vila, que està mirant al sostre i gairebé en trance, no? Realment jo crec que és un dels que sí que s'ho estava passant més malament, suposo perquè no forma part del tot del grup d'acusats, no? No hi ha tanta complicitat amb els altres acusats.
Ara dèiem que, no ho sé, per fer hipòtesi, però... Digues, Oriol.
No, és que la gràcia d'aquesta imatge, encara que sigui una instantània que segurament sí. Junqueras després s'ha girat, és que defineix perfectament el rol de cada personatge en el moment actual del procés. Quim Torra ja com darrere saludant, com, bueno, sóc el protagonista, però no ho acabo de ser, Junqueras passant totalment perquè està al seu rotllo, els altres com girant-se, però algun amb una cara de... Turull fa cara fins i tot de dir, bueno, jo podria haver estat president i no m'ha tocat, i Santi Vila, efectivament, fora totalment de plan, en plan, a mi no em toca estar aquí, però, bueno, he d'aguantar aquesta cosa i sentir aquest senyor que hi ha darrere saludant, no? És a dir, que més enllà... Vull dir que si algú fes una vinyeta gràfica potser li hauria sortit això, i jo crec que és la gràcia d'aquesta fotografia.
Escolta, sí que és el que dèiem abans, no? Que comentàveu de que segurament Jordi Cuixart era el que estava més relaxat, més serè de tots. Jo no sé si era més somriures de tranquil·litat o d'alegria, o més fins i tot d'ironia i de sarcasme. O sigui, és que era com... És que no s'agafa per enlloc tot això. O sigui, és que has de riure. O et poses a plorar de la pena que fa, o somrius, perquè realment...
Pot passar, o podria arribar a passar que s'absolgués algun dels acusats i els altres no, per exemple.
Sí, clar, perquè hi ha diferents gradacions.
No, un quan pensa en tots els acusats pensa en un procés llarg, però quan t'atures a pensar en Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, clar, vist des de fora dius, estem parlant del Vinesa i poca cosa més que es pugui demostrar.
El que passa és que vist des de dins, hem de pensar que ells tracten el procés com una organització criminal,
ja,
i en aquesta organització criminal
ells una formen part, sí.
I la part de la violència és essencial al paper del carrer, i el paper del carrer com agitadors, Cuixart, Sánchez i Carme Forcadell, que està en les dues potes, en la pota institucional i en la pota del carrer. Per tant, a ells dos els veig difícil que siguin... De fet, són els que més temps han estat a la presó des del 16 d'octubre del 2017. Per tant, si veiem absolucions, no seran
per aquí.
Altra cosa serà el cas de Borràs, el cas de Mundó, el cas de Santi Vila, que ja no estan acusats de rebel·lió, que estan acusats de malversació, que és un delicte que queda més dubtes de què acaba passant finalment.
I potser fins i tot al revés, Maiol, és a dir, algú que era i pot seguir sent al carrer encara se'l vol castigar més?
Pot passar, però clar, aquí també estem parlant del cas de Trapero, no? que va per una altra banda. És que la justícia és tan arbitrària que és imprevisible, en aquest cas. Tu no pots preveure, perquè si tu et bases en la lògica dels fets i en la base dels raonaments jurídics, aquest cas no existiria. Com a molt existiria un delicte de desobediència, o no existiria perquè hi ha eines polítiques per substituir el dret penal, que és el que ha dit primer Bandeirinde, el 155, per exemple. Per tant, aquest cas no hauria d'existir. Per tant, respondre a qualsevol previsió en aquest sentit de qui pot quedar absolt o no, és absurd, perquè al final faran el que els hi passi pel Código Penal.
Sí. Ara, per exemple, feia 10 minuts declarava l'advocada de Meritxell Borràs, Judit Gené, i deia que l'acusació popular pretén tipificar uns fets que la interlocutòria de processament no recull sobre Meritxell Borràs.
És que hi ha una cosa que, això també és una argumentació jurídica, convocar un referèndum no és delicte. Per tant, el que està fent...
2005.
2005 es va canviar. Per tant, el que està fent la Fiscalia és agafar tot de petites coses que acaben conformant el delicte, el referèndum, perdó, ja estic parlant amb...
amb el que ells creuen que és delicte.
El que ells creuen que és delicte, per ajuntar-ho tot. És com si tu dius, no, creuar el carrer no és delicte, però et diuen, bueno, és que si has fet una passa que sí que és delicte, si has mirat a banda i banda que sí que és delicte i si has acabat decidint que el semàfor estava en verd, per tant, és delicte. S'estan inventant el que va passar.
Més fotografies. En fem una perquè ara haurem de fer una aturada en aquest programa especial de l'Estat de Gràcia. Per exemple, tenim una fotografia aquí que demostra el que deia la Patricia Centeno, que és que els acusats es posen just davant del tribunal amb una, dues, tres, quatre fileres.
Quatre fileres de tres.
Això és el que tu els haguessis recomanat, si haguessis pogut parlar amb ells. I després una següent fotografia on es veu i posa el títol La llunyania dels advocats. Entre els advocats i els acusats s'han d'estirar el braç per donar-se les coses.
S'han d'estirar per donar-se una nota, per donar-se documents. Clar, això és molt estrany, o sigui, realment si veiem a les pel·lícules, quan veiem judicis, realment l'advocat el tens al costat perquè li has de comentar coses durant la vista.
I fa una mena de paper una mica de coach, no?
Sí,
també.
Clar, clar. No? I,
és una mica la metàfora de la distància que volen crear, no?
Sí, fins i tot quan et vulguin acusar d'alguna cosa, tu li pots comentar, escolta, que això és mentida rotunda, no? I que l'advocat doncs faci alguna
passa
cap
no.
endavant i ostres, apel·lem, no? Vull dir que realment sí que ho estan posant tot difícil. També és veritat que és el ritual també de la justícia espanyola, que no és només per aquest cas, però que podia haver ajudat moltíssim que els advocats estiguessin asseguts on són ara mateix els acusats, cadascun al costat dels seus clients.
De moment, no sé, podem penjar aquestes fotografies
sí,
que anem
tant.
Comentant? Sí, perquè a vegades parlar de fotografies es fa difícil i si les pengem via Twitter i aquestes coses que fa la Maria, doncs la gent ens ajudarà exactament a entendre de què estem parlant. Ara fem una aturada, d'aquí un minut fem una aturada i després continuarem amb més fotografies i amb més declaracions. Anirem a Madrid també amb l'Albert Montilla i sentirem moltes coses. Ara mateix veiem que encara estan fent com es diu això, la vista prèvia,
les qüestions prèvies. Marchena ha fet un repartiment de l'horari.
Sí,
molt curiós, perquè havien d'acabar a les 6,
sí.
Però en canvi 3 quarts de 2 ha fet una... De 1 i quart a 3 quarts de 2 ha fet una parada, hem tornat a 3 quarts de 2 fins a 2 quarts de 3, que llavors han fet una hora i mitja per dinar, ara s'està allargant, és bastant...
Per cert, parlant de Marchena, ahir Carlos Enrique Bayó ens deia aquí en aquest programa que a Marchena li diuen, als seus li diuen Dios, que és un senyor amb molt de poder, i que ell publicaria una cosa a Público que el faria baixar una mica del pedestal. Ho ha intentat, no ha caigut de moment Marchena, però d'aquí uns minuts sentirem a Carlos Enrique Bayo.
No, és que Marchena és la mà que ho mou tot a la justícia espanyola i s'està notant i es notarà.
Doncs d'aquí uns minuts sentirem a Carlos Enrique Bayo amb nosaltres, també amb la Patricia Centeno, també amb el Maiol Roger, la Maria Sherman i l'Albert Montilla. Fins ara.